comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
Caracolea 1, caracolea 2, remata.
És un animal.
Golazo, gol, 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 gol,
quin golarro que acaba de fer la minya mà.
Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
Veus l'escaire, allà te la col·loco.
Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
Què tal? Bon dia, com esteu? Benvinguts al Què t'hi jugues. Avui ja tinc al meu costat el Lu Martín. Estàs fent la revista de premsa tu, Lu, avui?
No, he vingut a l'interès, que és l'últim.
Ah, sí.
Carai, ja?
Hola. Apropa't al micro, Lu, ara sí.
Sí, provando.
És l'últim dia, sí, sí. Bueno, hem de fer relleu, no? Que passin els que es porten un mes de vacances i que s'asseguin
sí,
aquí.
Estava llegint els diaris.
I què?
Sorprès amb algunes coses, com que Van Bommel agafa a la selecció de Bèlgica.
Sí. No t'ho esperaves?
Doncs pues no. Pues no m'ho esperava.
I què més t'ha agradat dels diaris? Pues... És molt divertit, sentir el Lu mentre va fullejant els diaris. Les coses que es puguin dir, eh?
Bueno...
Ja està. Res més, no?
Diguem que els companys treballen molt i treballen bé.
Treballen molt i treballen bé perquè a l'estiu passen moltes coses.
Intoxiquen molt.
Molt bon resum de la revista de premsa. Nosaltres seguim aquí tot l'estiu, ja ho sabeu, el Què t'hi jugues, de 12 a 1. El Sergio, per exemple, ha estat el més matiner al YouTube del Què t'hi jugues. Ens saluda des d'Almeria. Doncs salutacions també per tu, Sergio. Moltes gràcies per escoltar-nos. Ja sabeu, fins la 1, esports aquí a Ser Catalunya.
Què t'hi jugues al migdia? És la nostra sintonia. L'esport sona diferent amb la força de la gent. El sí que saps que l'alia. Ser Catalunya t'activa. Informació i alegria. La ràdio és un referent. És el nostre sentiment, la nostra forma de vida.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Hola, què tal? Elena, molt bon dia.
Quants dies portes parlant de Adeyemi aquí a l'antena de la cadena SER?
Doncs crec que avui fa una setmana, a aquesta hora, ja estava pendent de l'arribada de Adeyemi. Una setmana que porta vivint a l'hotel, ha fet una mica de treball al marge, al gimnàs, treball específic, podria estar empadronat pràcticament a Barcelona, però encara no és. A les 12:08, oficialment, juga al Barça.
És que el propi Laporta us va dir dimarts, no?, que era aquell dia quan es feia oficial, l'endemà presentat.
Semblava que havia de ser primer divendres, després ja van dir que potser dilluns, després dimarts, Laporta ens va dir que dimecres, i ahir Laporta a la nit també va dir que seria avui. De moment, la idea era fer-ho al matí i que al migdia, perquè ho poguéssim escoltar en directe el que t'hi jugues, fos la presentació, ni una cosa ni altra.
L'excusa quina és? Temes fiscals.
Papers, fiscals...
Tu imagina't la que deuen liar amb el redactat d'aquests contractes. Però bueno, està bé, perquè així l'home ja s'ha integrat, coneix la ciutat, ha anat a alguna discoteca, ha anat a dinar...
Podria parlar pràcticament català.
Sí, perquè entrenament no pot entrenar, no? Porta una setmana a Barcelona i no pot entrenar.
Tampoc
pot anar a la carretera de les aigües, com portaven a Romario.
No, la porta...
Bueno, jo crec que això sí, no?
No pot, perquè hi ha jabalís.
Però t'han de córrer per la platja de Barcelona, que és meravellosa.
Sí, però igual es converteix en un tros de carbó.
Als seus 24 anys, l'extrem alemany Karim Adeyemi, fora conya, s'ha de convertir avui en el segon fitxatge del Barça. Serà quan signi el seu contracte per fi amb el club. Ens explicava el Santi Nil aquests dies que era una incorporació prevista i que ja estava tancada de cara a la propera temporada, però que el Barça l'avançava aquesta per ser previsor, sobretot.
Sí, per ser previsor, ens va explicar Santi Ovalle que ja el tenien pràcticament tancat de cara a la temporada que ve, perquè recordem que era un futbolista que acabava contracte, com és el cas de Ferran Torres, el 2027. El Barça finalment que ha pagat aquests 22 milions i mig d'euros, més alguns en variables. Un futbolista que li pot aportar verticalitat, versatilitat i també velocitat, 1x1, ho deia en Couto l'altre dia quan el vam entrevistar, un futbolista que pot aportar coses diferents al Barça i que sobretot té allò que vol Flick i que vol tenir ara també molt el Barça, que és futbolistes amb fam i amb ambició d'aconseguir coses bones i de recuperar la seva millor versió.
Un futbolista amb fam que ha arribat avui a la ciutat esportiva no per entrenar-se, però sí per saludar, ha estat tot un campió del món.
Hola, Eric. Felicitats, campió.
Gràcies.
L'aplaudiment dels seus companys i del propi Hansi Flick per Eric García Nil.
Riures amb Hansi Flick, també amb el segon, amb els seus companys, abraçades amb Gerard Martín, alguns dels afiliats que potser li han hagut fins i tot de presentar. Eric García, que va arribar aquest dimarts a Barcelona després d'una celebració llarga, llarga, l'1, van fer una celebració molt llarga d'aquesta segon mundial que ha guanyat Espanya. No estan citats fins al 12 d'agost. De moment ja tenim a varis tots els jugadors repartits pràcticament per tot arreu. Eric, un dels que encara està a Barcelona. Jo tinc la inquietud o la curiositat de saber aviam si tots tornaran el 12 d'agost o si hi haurà alguns que tornaran abans. Recordem que el cas que torni el 12 d'agost tindran només 10 dies de preparació fins a disputar el primer partit de Lliga, que el Barça juga el 23 al Martínez Valero contra l'Elche.
Un dels jugadors que s'està entrenant aquests dies en aquesta pretemporada amb el Barça és Jofre Torrents. Nil, quins són els plans que té el club pel futbolista tarragoní?
Jofre Torrents, lateral esquerre, que vam veure al principi de la temporada passada amb Flick, un jugador amb molt bon peu, un jugador que ofensivament és molt i molt bo. Segurament ha de madurar un pèl a nivell defensiu, a nivell de guanyar duels. La fulla de ruta és clara. El club confia en ell, volen que marxi cedit per poder tenir minuts, per poder jugar, guanyar confiança i madurar com a futbolista. Jo crec que pels timings que ens expliquen la seva sortida pot acabar de tancar-se la setmana que ve. El més normal seria que viatgés com a mínim a Birmingham, perquè tenim Alejandro Valde amb unes petites molèsties que encara no acaba d'estar del tot recuperat i no està entrant amb normalitat. Per tant, és probable que viatgi a Birmingham, però acabarà sortint cedits. Ara mateix, una de les propostes que té sobre la taula és la de l'Ajax, de Michel Sánchez, una lliga que s'adapta al context del que necessita i vol Jofre. És veritat que l'Ajax ha firmat a Caio Henrique del Mónaco i han pagat 9-10 milions d'euros, per tant, això es complica. També hi ha una proposta sobre la taula del Racing de Santander i algun altre equip de la Lliga interessat, també de França, però el Racing sí que ha fet una proposta, i això té doble fons, perquè recordem que el Barça està interessat en Jorge Salinas, lateral i central del Racing de Santander, que té una clàusula de 16 milions d'euros, que en el club agradaria poder-lo fitxar i que representa, sorpresa, Jorge Méndez, que ahir va arribar a la capital de Barcelona, va sopar amb Deco i amb Joan Laporta, i és una d'aquelles carpetes que està oberta, que ha tocat Jorge Méndez. Jorge Salinas ha estat un parell de dies a l'aeroporto, i jo crec que és una operació que pot acometre el Barça abans de que acabi. El principal problema, que amb l'ascens la clàusula ha passat de 8 a 16 milions, i la propietat del Racing de moment no baixa d'aquests 16. Veurem si amb l'operació de Jofre Torrents pot acabar entrant i s'acaba baixant, insisteixo, Jofre Torrents, que la setmana que ve acabarà de decidir on marxa cedit, i Jorge Salinas és un futbolista que pot ser que acabi fitxant el Barça aquest mercat d'estiu.
Doncs una oportunitat per Jofre Torrents, com diu el Nil, per seguir creixent, perquè és veritat que el Barça té plans per ell, però el que volen ara és que jugui. I Nil, ara podem escoltar, si et sembla, la declaració de l'entrenador de l'Atlètic, d'Edin Terzic, que ja està exercint com a relleu d'Ernesto Valverde a la banqueta de l'Atlètic Club, i li han preguntat per aquest suposat interès del Barça en Aymeric Laporta. Això ha dit el tècnic de l'Atlètic.
No és una nova història, potser només un nou món. Però tornant a l'altra pregunta, tinc moltes ganes que tots aquests jugadors s'incorporin i començar a treballar amb ells. En tinc moltes ganes.
La mateixa història, un nom diferent.
Li han ensenyat bé, ràpidament, a Bilbao, el que havia de dir el nou entrenador, sempre que poden atacar el Barça.
Ara te les veuràs amb el Lu.
Tampoc ha dit res.
Bueno, una declaració totalment...
Populista, no?
Perquè allà a Bilbao l'aplaudeixen.
Abans de guanyar el primer partit. Exactament què ha dit?
Que és la mateixa història amb un nom diferent.
Sí.
Referint-se a els col·laborats que hi ha hagut amb Nico Williams, amb els dos darrers estius.
Nico Williams, que és campió del món, per cert.
Com si Nico Williams no hagués anat boig per venir al Barça. Que a mi el que em fa gràcia és això. I si li pregunten a Aymeric Laporte si veu bé també arribar al Barça, doncs la resposta és la mateixa.
Tan boig Nico Williams no hagués estat si...
Quants milions li van posar sobre la taula?
Quan es va quedar a Bilbao.
Quants milions per temporada sobre la taula? Clar, aquí intervé totes les coses.
Bueno, clar.
Terzic ja sap el que fer, Helena. Abans de guanyar el primer partit, doncs ja ha fet una cosa per guanyar-se l'afició.
Guanyar-se l'afició, exactament.
No ha fet res, ha defensat un jugador de la seva plantilla. Això no és guanyar-se l'afició, això és guanyar-se un jugador.
Si això
ho fa l'entrenador del Barça, l'aplaudiu.
No, però no l'ha defensat, el jugador.
Això ho fa l'entrenador del Barça i l'aplaudiries?
Però no ha defensat el jugador. És que em sembla una declaració totalment populista, perquè segurament potser ni ha parlat amb Laporte. Això és el que em sembla a mi.
És increïble.
A veure, va, 12 i 15, no us enfadeu ni...
No.
Jo no m'enfado.
No,
però és que em sembla que no ha dit res d'altre món.
No ha dit res, però bueno, parlava... Era una clara referència al Barça i per això la volíem escoltar aquí al
que
t'hi jugues.
Si el que volia... en comptes del que sona que vol fitxar Laporte hagués sigut al Burgos, la referència hauria sigut al Burgos.
Tu creus que hauria fet referència si la volia al Burgos, l'1?
Sí, igual. Igual.
No crec que hagués estat igual pel Burgos, però bueno, mantenim el dubte, segons diu.
Amb tot el meu respecte pel Burgos.
Pel Burgos, totalment. La presentació que sí està en marxa, no la de Adeyemi a les 12 i 16, ara del migdia, al Camp Nou, és la de l'acord de renovació del Barça amb Carole Ingra i amb Hansen. Signa el seu nou contracte fins al juny del 2028, la danesa. Va arribar al club el 2019, és a dir, que serà pràcticament una dècada defensant els colors blaugranes. Pendents d'aquesta presentació al Camp Nou hi tenim l'Anna Palet. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Us parlo en aquest to perquè ara mateix hi ha silenci absolut a la sala de les oficines del club. Està Carole Ingra Hansen ja amb el micròfon davant, a punt de contestar les primeres preguntes dels periodistes, i acaba de signar també aquí a les oficines, en presència del president Joan Laporta i del directiu responsable del femení Xavi Puig, el seu nou contracte, que l'ha vinculat dues temporades més amb el Futbol Club Barcelona fins al 2028. En total haurà estat gairebé una dècada, si compleix amb el seu contracte Carole Ingra Hansen al Barça, i està ja a punt de començar aquesta roda de premsa.
Sí? Preparats?
Podem escoltar aquesta roda de premsa de Graham Hansen, que serà una de les jugadores referència del nou projecte de Pere Romeu.
Estan a punt de fer-li la primera pregunta. Ja li han fet les fotografies amb una samarreta amb aquesta nova tipografia que lluirà el Barça la pròxima temporada, que posa Graham Hansen, i l'any 2028, i ara estem a punt de fer. Doncs nosaltres obrirem aquesta roda de premsa. Hola, què tal, Caro? Aquí, Anna Palet, en directe pel Que t'hi jugues de Ser Catalunya. Felicitats per la teva renovació, i la pregunta és molt senzilla. Per què renoves amb el Barça i quina és la teva gran motivació per continuar amb aquest club, que ja farà gairebé una dècada quan compleixis contracte que estàs aquí amb el Barça? Gràcies.
Hola, simplemente porque es el mejor club del mundo, es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera, y entonces era para mí muy fácil de continuar y decir que sí a continuar aquí. Disfruto un montón de día a día, es donde compartimos más tiempo, es el día a día entrenar con tus compañeras, aprender nuevas cosas del staff técnico, y bueno, todos los títulos que hemos ganado te da motivación de seguir haciéndolo y seguir intentando ganar más.
Hola, Caro. Aquí, Josep Capel de Radio Nacional de España. Felicidades por la renovación. Con los cambios que está habiendo en la plantilla, me gustaría saber si te sientes en cierta manera un poco más responsabilizada a la hora, porque se está fichando mucha jugadora joven. Ya venía la temporada pasada de subir muchas jugadoras jóvenes. Tú vas a ser de las más veteranas. No sé si eso hace que tú te sientas más responsabilizada a la hora de, en el vestuario, coger responsabilidades. Gracias.
Gracias. Jugando aquí en el Barça siempre hay una responsabilidad grande, porque la gente piensa que siempre vamos a ganar. Es cierto que el equipo este año va a ser más joven que nunca, por lo menos en todos los años que yo he estado aquí. Y yo voy a tomar la responsabilidad que hay para que seguimos ganando, seguimos mejorando como equipo, como grupo, y simplemente eso. Estoy aquí para dar mi todo para que ganamos, y yo creo que cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad, y siempre hay una responsabilidad un poco más grande a los veteranos que hemos estado muchos años, no solo yo, hay más en el grupo que ha vivido más cosas que yo también incluso, y yo lo sé que juntos vamos a crear un nuevo equipo que va a seguir. ganando títulos.
Les reflexions de Caroline Graham Hansen, la jugadora danesa que renova amb el Barça fins al 2028 i que sí que agafa el guant, que diu que se sent preparada per ser una de les referents d'aquest equip, que ha perdut aquest estiu a Alexia, a Mapi León, a Salma Parayuelo, a Ona Batlle. Són moltes jugadores que marxen del Barça, el Barça més jove des de que va arribar Graham Hansen, ha dit ella mateixa, i ella en serà una de les líders. Tornarem amb l'Anna Palet perquè ens resumeixi el més important d'aquesta roda de premsa de Graham Hansen, d'una que renova a un que tot apunta que tornarà al club, ni més ni menys que Sergio Busquets, que va penjar les botes el passat mes de desembre amb Inter Miami, Santiago Valle i el tres vegades campió de la Champions amb el Barça. Sembla que vol començar la seva trajectòria com a tècnic aquí, a casa seva.
Què tal, Helena? Bon dia. Ahir el van caçar els companys del diari Esport entrenant a la Ciutat Esportiva per mantenir converses i la veritat és que admeten des del club que estan tenint converses perquè torni a la disciplina del Barça. No encara com a primer entrenador d'un dels equips de la base perquè no té el carnet d'entrenador. Començarà a treure-se a partir del setembre. Però sí que volen que comenci, i vol ell, que és el més important, començar a treballar des de dins per començar el procés de formació. I s'ha de trobar encara l'encaix, però sí que admeten des del club que està en vies de tornar a la disciplina del Barça per començar la seva etapa a les banquetes, no encara com a primer entrenador, però en quan es tregui el títol per tenir una banqueta d'una de les inferiors i fer el que tots esperem d'ell, que sigui un entrenador de futur al món del futbol i al Barça.
Gràcies, Santi.
Adeu, Helena. Bones vacances.
Gràcies, tu també. Lu, t'agrada, el veus com a entrenador a Sergio Busquets?
Sí, i tant.
Sempre destacàveu vosaltres, no?, que d'aquella generació era un dels que apuntava clarament a ser un bon tècnic.
Jo crec que era un matemàtic. El tio tenia... Recordo una entrevista que li vaig fer que em va dir que el tio sumava. Quan l'equip atacava, si veia que per l'esquerra hi havia dos i per la dreta hi havia... Sí, ho he fet bé. Per l'esquerra hi havia dos i per la dreta hi havia un, ell basculava a on hi havia menys jugadors per compensar l'equip. És a dir, el tio té el futbol al cap i un entrenador ha de tindre el futbol al cap. I estic segur que farà una progressió interessant i tinc el convenciment de que no té pressa. Començarà amb petitets i anirà pujant i anirà aprenent. Serà el segon d'algú que en sàpiga més que ell, que tingui més experiència i arribarà on vulgui arribar. I em sembla que és una gran notícia perquè, a més, és un home de club, és un home que m'ha matat el barcelonisme.
I que aprofiti el Barça el talent que ha sortit de casa seva. Martí Junca, què tal? Bon dia.
Bon dia, Helena.
M'apuntaves que d'aquella generació del Barça del sextet són molts els jugadors que s'estan dedicant a les banquetes, alguns amb major o menor èxit o encert, però que en són molts.
Sí, en tenim fins a 11. Per exemple, són els casos de Gabriel Milito, que és l'actual tècnic de Chivas de Guadalajara, a Mèxic, amb més de ja una dècada d'experiència com a entrenador a clubs com Atlético Mineiro, Estudiantes o Independiente. Tenim també Silvinho, el brasiler, que fins fa dos mesos era el seleccionador d'Albània, que va participar a l'Eurocopa del 2024, precisament jugant contra Espanya, però van caure a la fase de grups. També tenim a Yaya Touré, que és l'actual entrenador de l'Slovan de Bratislava, equip que està jugant ara mateix la classificació per la Champions League, o fins i tot Andrés Iniesta, que iniciarà aquesta temporada la seva carrera com a entrenador al Wolf United.
Allò de Yaya Touré sí que no m'ho esperava.
Rafa Márquez, que serà seleccionador i va estar al Barça B.
Ara li anava a preguntar al Martí, però Lut deia que allò de Yaya Touré sí que no m'ho esperava, com a tècnic.
Jo tampoc, però vamos.
No sé com ho ha aconseguit.
Una gran sorpresa. Valdés ho va intentar, hi ha diversos més. Això em remet al Barça de Cruyff, que va passar el mateix. Un mogollón de jugadors que van treballar amb Johan van acabar siguent entrenadors. Sí, és així.
El llegat de Cruyff i el de Guardiola, no? Que també s'ha transmet als seus jugadors.
Però és que te'n vas al City i al City li està passant el mateix. Company està al Bayern i, bueno, hi ha Touré, que també va treballar amb el Pep al City, no? És curiós que hi ha entrenadors que deixen un llegat. Saki al Milan, molts dels jugadors que van treballar amb Saki al Milan, i entrenadors que això no els hi passa. Bueno, sí, Mourinho amb el Bilbao, per exemple.
Exacte, bon exemple. Martí, de tots aquests, alguns sí que han estat vinculats al Barça, com ara deia el Lu, per exemple, Rafa Márquez.
Sí que va estar a punt d'ascendir al filial fa dues temporades a segona divisió. Tenim a Xavi Hernández, que ha sigut l'únic que ha arribat com a primer entrenador del Barça, i també hi ha hagut altres noms, com apuntaven Lu, Valdés, Jorquera, que han estat vinculats a les categories inferiors. En aquest cas, els dos van estar amb el juvenil.
Mm-hmm. Això és com quan tens un profe a l'escola bo i
sí,
que et marca, no?
Sí, de matemàtiques, i tires cap a les
mates. Tires cap allà, si has tingut un entrenador com Guardiola, com Cruyff, com deies ara, això també...
Això us passarà a vosaltres.
Es transmet als jugadors.
Com ella, sí. Acabareu. No deixareu la carrera. Però...
Exacte. Va, 12:25, seguim endavant el Keti Jugues. Encara un últim apunt en clau Barça, perquè Arnau Santero, què tal? Bon dia.
Què tal, Helena? Bon dia.
Transfer Market, aquest portal de referència per tots els clubs i el món del futbol, ha actualitzat els seus valors de mercat, i Lamine Yamal s'ha convertit en el primer jugador que supera els 200 milions d'euros de valoració.
Doncs sí, per ser precisos, ho han aconseguit tant ell com el noruec Erling Haaland. Mai abans cap jugador havia superat aquesta xifra, i ara tots dos tenen un valor de mercat de 220 milions d'euros, superant, per tant, en 20 milions els 200 que valien l'última actualització. De fet, d'aquesta manera situen tots dos per sobre d'Mbappé, que tanca com aquest podi en tercera posició amb 200 milions.
També amb 200 milions, Mbappé. Parlaves del Mundial, Arnau. De fet, l'arribada d'aquesta actualització de Transfer Market just quan acaba la competició de la Copa del Món marca molt algunes d'aquestes pujades de preu, no?
Sí, de fet, un dels millors exemples és el de Pau Cubarsí, que va ser premiat com a millor jove durant el Mundial i que es converteix en el central més valuós del món, amb un preu de 100 milions d'euros juntament amb el francès Saliba. També ha millorat la seva valoració Ferran Torres, l'heroi de la selecció, que ja supera la xifra de 50 milions.
Deien l'altre dia el Ramon Besa i el Marcos López que et canvia la vida, no?, quan marques el gol que acaba donant el Mundial a la teva selecció. Doncs Ferran Torres, que puja fins als 50 milions d'euros.
Pots recuperar alguna de les frases que he dit de Ferran Torres durant l'any? No sé.
Tu sempre el defenses, eh?
M'equivoco poc.
I ara creus que hauria de renovar amb el Barça o buscar aires nous?
Que foti el que vulgui.
Tu què faries si fos el Barça? Aprofitaries aquest bon moment d'ell potser per fer caixa? O creus
no,
que és...
no, jo me'l quedaria. Ja sempre ho he dit, que per mi em sembla un jugador supervaluós i molt bon jugador. Jo me'l quedaria. Perquè és que difícilment trobaràs un... Home, sí, fitxats, jo què sé...
A Haaland.
A Haaland, pues, segurament et donarà més gols, però a mi em sembla un jugador que fa moltes coses i molt bé. Inclús marcar gols que et donen un Mundial.
I t'agrada més com a revulsiu o com a titular?
Depèn del partit, depèn del moment, depèn del seu estat de forma, depèn de qui tinguis davant... Depèn, això depèn de l'entrenador, el superant. A mi no em paguen per prendre aquestes
decisions. A tu no et paguen, és veritat. Només et paguem aquí per opinar. Arnau, són molt bones xifres pel que fa als jugadors del Barça, que s'han vist reforçats pel seu paper amb el Mundial. Com a conjunt, el Barça, com se situa dins del rànquing d'equips?
Doncs mira, sembla mentida, Helena, perquè el Barça disposa del porter més ben valorat, que és Joan García, juntament amb Donnarumma, que encapçala la classificació de porters amb un valor de 45 milions. El millor defensa, com ja han dit, Cubarsí. El segon millor migcampista del món, ja que Pedri com a sisè jugador en el total més ben valorat amb 150 milions i com a migcampista només està per sota de Bellingham, i el millor davanter, i de fet, com diem, el jugador més valorat en general, que és Lamine. Però tot i això, tot i tenir com les quatre línies cobertes amb lo millor de lo millor, el Barça es queda fora de les cinc plantilles més ben valorades. Una classificació que encapçala el Manchester City i que segueixen Madrid, PSG, Chelsea i Arsenal, i deixen el club català com a sisè.
Això és com la FIFA, no? Que nomina a Cubarsí, sí. Millor jugador jove,
i no
després no pots votar.
Exacte. Doncs sí, el Barça té cobertes les millors línies i no, en canvi, no té la millor plantilla.
No està l'11 ideal de la FIFA i té Cubarsí preu de mercat del central més valuós, com ens deia ara l'Arnau, amb aquests 100 milions d'euros. Aquestes xifres, que com us dèiem, els clubs utilitzen com a referència, s'acaben veient reflectides després, Arnau, en les possibles sortides al mercat. Ara hi ha hagut alguns fitxatges importants aquest estiu. Com afecten aquests valors a les operacions?
Mira, un dels grans noms de l'estiu és, evidentment, el de Julián Álvarez. Recordem que tenia un valor de 100 milions, segons Transfer Market, i, tot i que no ha fet el Mundial que molta gent esperava, el seu valor ha pujat fins als 120 milions. Igual, mira, pel golaç a Suïssa, qui sap. Llavors, el Barça ja va enviar una oferta dels 100 milions que valia, ara, amb aquesta pujada de 120, veurem què passarà. Seguim en clau Barça, perquè vull remarcar a Anthony Gordon, que passa de valer 65 a 80 milions, és a dir, el preu que va pagar el club blaugrana per fitxar-lo en el seu moment. I, per acabar, la pujada més gran d'aquesta actualització l'ha tingut Elliot Anderson, el nou jugador del Manchester City, que passa del 75, atenció, als 110 milions d'euros. També ha arribat a aquest mateix valor de 110 Morgan Rogers, el recent anunciat pel Chelsea, i tots els jugadors van costar 135 i 138 milions, respectivament, molt més que el seu valor, i amb això, doncs, mira, queda per la reflexió la manera que té de sobrepagar els jugadors la Premier League, que això sí, ja no sorprèn pràcticament a ningú.
No, cada estiu i cada mes de gener passa pràcticament el mateix. Gràcies, Arnau.
Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
Amb el Martí Juncà, de nou. Martí, què tal?
Bon dia, Helena.
Explicàvem, parlàvem ara d'aquest 11 ideal del Mundial. Hi ha una sorpresa. Ja sabíem que no estava Cubarsí, tampoc hi és Lamine.
Doncs, com dèiem, sí, el central del Barça, millor jugador jove del torneig, no ha estat inclòs a la selecció final. Tampoc hi és Unai Simón, millor porter, i la porteria l'ocupa Bosinha. L'11 el completen Cucurella, Lisandro, Upamecano i Porro, Bellingham, Rodri i Olise, i Messi, Haaland i Mbappé. Un Mundial que segueix portant cua després que una aficionada argentina hagi recollit més de 80.000 firmes per repetir la final sota el lema repetir la final del Mundial Argentina-Espanya sin el árbitro corrupto.
És flipant, els argentins.
No, és que l'altre dia vaig veure un peu dret amb Scaloni i una periodista li va preguntar per l'actuació de l'àrbitre. I l'Scaloni se la va quedar mirant com dient, però no me preguntes per l'àrbitre.
Sí, sí.
I li va dir, no, fueron mucho mejores. Perdimos porque España jugó mucho mejor que nosotros. I és que, a més, jo no sé en què acusen l'àrbitre d'haver-se equivocat.
Sí, sí, no, a més, el propi Scaloni Ayala, no?, també del cos, sí, tècnic del seleccionador argentí, dient que s'ha de reconèixer que van ser millors i s'acabó. En fi, victòria del Girona en el segon test de pretemporada.
1-3 contra l'Olot amb dos gols de Minsu després de l'empat al primer partit contra l'Atkatsia. Més novetats a segona perquè el Sabadell ha superat els 7.000 socis amb més de 3.000 altes noves, i en futbol femení l'Auri Requena, de 36 anys, fitxa pel Badalona Women després de 13 temporades al Granada.
En bàsquet, Joel Parra i Darío Brizuela convocats amb la selecció espanyola per la finestra de l'agost.
Una convocatòria que més destaca per l'inclusió de 5 jugadors NBA amb noms com Adai Mara o Sergio de la Rea, i Chus Mateo deia a Ser Deportivos que es recolza en la selecció de futbol a l'hora de gestionar la plantilla.
El primer ilusionado soy yo. Realmente hay mucho, mucho talento ahí, ¿no? Hay que conseguir que todo ese talento se ponga al servicio, ¿no?, del equipo. Para ser un equipo sólido no vale solamente con tener talento, ¿no? Creo que hay que tener muchas otras cosas y hay que conseguir ese espíritu de equipo, de disfrutar con el equipo. Nosotros, aparte, mira, ha venido muy bien lo de la selección española de fútbol, ¿no?, por ver cómo se gana también, ¿no?
El Barça d'handbol li somriu la sort al sorteig del Mundial de Clubs.
Sí, perquè evita el Fuxe i el Vesprem fins a una hipotètica final. El sorteig els ha emparellat amb el Montada marroquí, el Pinheiros brasiler i el guanyador del partit entre el Zamalek egipci i el Los Angeles estatunidenc. El Mundial es jugarà a partir del 24 de setembre fins a l'1 d'octubre.
El Tour baixa en els representants espanyols. José Félix Parra no sortirà a l'etapa d'avui.
Bon dia a tothom, que t'hi jugues. Saludos.
Gràcies,
des de Boagón. A les 12:35 va arrencar des d'aquí la 18a etapa del Tour de Francia. Quedan 4 para el final hoy. Etapa de alta montaña con 5 cotas puntuables. La última, el desenlace en Meta Oxiemerlet de primera categoría. Es líder Tadej Pogačar con 4:32 sobre Renko Evenepoel, 6:51 sobre Isaac del Toro. Quinto, Juan Ayuso, 9:22. No va a tomar la salida, va a ser la primera baja de la delegación española. El albaceteño José Félix Parra, de Caja Rural, ayer se fracturó la muñeca.
Gràcies al Borja Cuadrado, al nostre corresponsal al Tour de França. I encara un apunt més, Martí.
Sí, perquè tanquem amb la selecció espanyola masculina de waterpolo, que ha perdut a la pròrroga contra Austràlia en la Copa del Món de waterpolo a Sydney per 21-23, i en el cas del femení, ahir van guanyar contra Hongria i s'enfrontaran a Rússia a les semifinals.
I ara ja sí, Nil, podem cantar Aleluia, si vols, o si ho vol fer el Lu Martín.
No, jo no canto.
Ja és oficial, Karim Adeyemi, nou jugador del Barça.
Nou jugador del Barça, ho acaba d'anunciar ara mateix el Barça, i marxaré corrent, com va fer això a la porta l'altre dia, perquè d'aquí a menys d'una hora, d'aquí a 55 minuts, el presenta el Barça a l'oficina comercial. Per tant, en un pim-pam, en una horeta... Va tardar la història, dèiem, i el Barça es converteix en el segon reforç oficial de Hansi Flick aquesta temporada. Per tant, demà ja podrà entrenar. No crec que jugui en el primer partit amistós del Barça demà contra l'Europa. i el veurem per primer cop a Birmingham a l'estadi del Barça.
Per cert, que fèiem conya abans amb el Lu i el Nil de si havia estat per Barcelona, a la platja o a la carretera de les Aigües.
A la Rambla.
El vídeo de presentació t'anava a dir és ell caminant per la Rambla.
Doncs...
Sí, un bon lloc, perquè com està maca de collons... No.
Tampoc t'agrada.
T'ho has vist com està?
Va, anem al quiosc.
El quiosc del Marco.
Vés-hi caminar.
Buen día, Marcos, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Elena. Las portadas en Italia siguen siendo para Guardiola. Pep en el filo. Se lee en la primera página del diario deportivo La Gacheta de los Sport. Se explica que el técnico del City había pedido 20 millones de euros al año, por lo que la federación ha reclamado tiempo mientras emerge la figura de Antonio Conte como gran favorito por encima de Pirlo y Mancini. Cuatro páginas y editorial incluido en La Gacheta para el tema del día y de la semana y del mes. Guardiola, el mejor. Sirve un seleccionador moderno, no importa si es extranjero, escribe Franco Arturi, recordando que el calcio italiano vive una crisis cultural, ideológica. La nazionale y los clubs han perdido el filo del discurso de los años 80 y 90, abierto a la revolución de Arrigo Sacchi y reconocido por todo el mundo. Pero Italia, como se lee en la editorial de La Gacheta, vive del recuerdo y Pep encarna la lección española al mundo.
Guardiola, que segueix sent el somni pel futbol italià de revifar la seva selecció, que recordem s'ha quedat fora dels últims tres mundials. El Marcos, dimarts, ja ens parlava d'aquesta reunió de Paolo Maldini, que és el nou director tècnic de la federació amb Guardiola, aquest cap de setmana aquí a Barcelona. Fins i tot el propi president de la federació, Giovanni Malagò, ha arribat a mencionar el nom de Guardiola.
Sul breve medio...
A curt i mitjà termini dir que ens hem d'estrènyer el cinturó és quedar-se curt. Tanmateix, hi ha excepcions que, per exemple, poden afectar el nom del que parlem tant aquests dies, Guardiola, i aquestes excepcions es fan per raons òbvies. No hi entraré perquè no és un fet que això vagi a bon port, però segueixo creient que era correcte, que era important obrir un diàleg i mantenir-lo
vivo, tenir-lo caldo, questo diàleg.
Diàleg obert amb Guardiola, que estan esperant a la Federació Italiana. Quina és la seva resposta? Un Guardiola que el 2018, en un acte a Itàlia, preguntat per la possibilitat de veure'l entrenar allà, alimentava el somni.
È possibile che in un futuro possiamo vedere su una panchina italiana, dopo aver fatto già tre campionati, che tu possa venire a allenare in Italia?
Perché no? Perché no? Non sapeva...
Aplaudia la gent amb aquest perquè no de Guardiola... Diuen a la Gazzetta que li han ofert plens poders, no només poder dirigir la selecció absoluta masculina, sinó poder gestionar tot el sistema de la Federació Italiana. Lu, te l'imagines allà al mando del calcio?
Ara? No.
No?
Ara no.
Ell és veritat que va dir que volia descansar, no?, quan va plegar del City, que si no seguiria a Manchester.
D'entrada no ha plegat del City.
És veritat, ens ho vas explicar, que està treballant encara pel grup City.
Està controlant les acadèmies, olorant talent.
Em referia a sortir de la primera línia, no? De deixar la banqueta Citizen.
Exacte. Jo, a més, és mentida que a la reunió amb Leonardo, i amb, perquè també estava Leonardo, hagi demanat 20 milions d'euros.
Això ho publica avui la Gazzetta. És veritat que Guardiola havia demanat 20 milions l'any.
Això ja et dic jo que és mentida. Tu em preguntes si agafarà la selecció italiana. Jo, com deia el mestre Puyol, em jugaria un pèsol a que no. Ara, després ho fa. Jo també pensava que quan guanyés la Champions aniria i va renovar per tres temporades. Pep és imprevisible. Però jo, si ara em preguntes, crec que no anirà a Itàlia. I crec que tampoc anirà a Anglaterra. Bueno, de fet, Tuchel continua sent seleccionador, no se l'encarregarà.
Sí, té contracte fins al 2028.
I té contracte fins al 2028. Em dius que agafarà la selecció anglesa el 2028? No et diré que no.
Perquè, de fet, tu ens ho havies dit, no?, que ell que coneix molt bé a tots els jugadors anglesos ell, i que era un escenari que l'atreia.
Si algú coneix és els jugadors anglesos i si algú... Bueno, molts dels jugadors de la selecció anglesa que ha jugat al Mundial els ha tingut ell al City. I molts dels que no ha tingut ell al City els ha volgut fitxar pel City. És a dir, si algú coneix és el futbol anglès i, bueno, he viscut a Anglaterra 10 anys. O sigui, i jo, per lo que sé, els seus plans de vida no passen per entrenar a la selecció italiana ni per entrenar a cap selecció ara mateix. Passen per una qüestió més propera a la seva família. Mm-hmm. Allà li toca.
És que... ens parlava el Marcos, no?, d'aquest debat de la premsa italiana, de si posaven a un perfil no italià a dirigir la selecció. Seria un canvi d'estil totalment cultural radical a Itàlia, no?
Passada... El 2018, quan li pregunten si seria possible veure'l amb una banqueta, no li parlen de la selecció
italiana.
No,
una banqueta italiana.
Li parlen d'una banqueta italiana. Entrenadors estrangers a Itàlia hi ha hagut, històricament, però a la selecció anglesa no. Bueno, una
selecció italiana, no?
Una vegada. Selecció italiana sí que hi ha hagut un parell, però ara mateix, inclús el nom de Guardiola, hi ha gent que no el vol. Hi ha gent que no el vol. Són així. I això és com la selecció espanyola. Tu els dius que entrena Guardiola i vamos, et cremen la seu de la federació, et cremen les Rozas.
Però bueno, en aquest cas... Bueno, si no entrem en aquest debat...
És a dir, no, hi ha gent que no vol, segons quines
sí,
coses.
Sí.
Bueno, a Anglaterra, el nom de Tuchel al principi i al final,
sí, també...
hi ha molta gent que no el vol. Mm. Bueno, és així, la vida és així. I a Itàlia hi ha molta gent que no vol.
Sí, però em referia ja no només pel fet de la nacionalitat, no, sinó per la cultura,
per la cultura de joc.
De joc.
Però clar, això està canviant, perquè quan t'has quedat fora tres vegades,
sí, sí,
fora d'un mundial...
Necessiten un revulsiu, està clar.
Necessiten fer alguna cosa, perquè així no poden continuar, és evident.
Home, jo si m'imagino un Guardiola dirigint Itàlia, enfrontant-se a Klopp amb Alemanya, tornar-se a enfrontar els dos a una banqueta,
home,
mola,
això
no?
Això sí molaria, sí.
Això molaria.
Els dos, perquè es retroalimenten, eh? Ha sigut un dels duelos de l'última dècada, no? De veritat. No aquest duelo inventat de Mourinho-Guardiola, que al final no ha existit. El de Klopp-Guardiola sí que ha existit.
Tu no el veus, però és veritat que ell sempre recorda molt bon, no? Amb molt bones paraules, sempre el seu pas per Itàlia...
No oblidem que a Itàlia el van sancionar 6 mesos per un doping inventat, eh? O sigui que el record és molt bo per la gent amb la que va conviure, per el pas pel Brescia, que va ser molt feliç, va estar bé, sí, però no ens oblidem que el van sancionar 6 mesos per un doping que al final es va demostrar que era mentida. Això tampoc ho podem oblidar, eh? I això no va ser la gent, no va ser els seus companys, perquè no va jugar amb Lucatoni, amb Baggio, amb els Filippini... Va estar a la Roma, un gran equip, no li va sortir del tot bé, però bueno, el van sancionar 6 mesos per un doping que es va demostrar que era mentida. I al judici, un dels jutges, que eren, no sé si eren 4 o 5, mentre ell parlava, el jutge llegia la Gazzetta de l'Esport.
Mira, el diari que ara està publicant. Exacte. Tot aquest interès amb Guardiola.
D'això tampoc ens podem oblidar.
I ell no se n'oblida, suposo.
Igual sí, perquè és molt generós.
Així que no te l'imagines, a Itàlia?
No, jo crec que, si ara mateix em preguntes agafarà la selecció italiana, jo em jugaria un pèsol que no. Però després el puc perdre, el pèsol.
No passa res. No t'ho tindrem en compte aquí, el que t'hi jugues, el pèsol, te'l regalarem.
Gràcies. Cobrireu les esquenes.
Anem a xarxes.
Vale.
Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
@ que t'hi jugues.
Núria Vilamala, què tal? Molt bon dia.
Què tal, Helena? Bon dia, com estem?
Molt bé, i tu?
Molt bé, entretinguda, amb les xarxes, com
ja
sempre.
Ja et veig allà, que treu fum al cap.
Sí. I mira, Helena, aquests dies, clar, els jugadors que han guanyat el Mundial, els jugadors de la selecció espanyola marxen de vacances, alguns comparteixen les seves vacances, i d'altres, com Pedro Porro, el primer que ha fet és anar a veure el seu avi i posar-li la medalla de campió del món.
Está precioso.
Ahora sí.
No, va.
Me he comprado ropa para...
No, orgullo eso. Esto no lo sabes bien, hijo mío. No voy a quedar dentro.
Misión cumplida.
Bueno, joder, sí que sí,
no,
conmigo.
Bueno, pero no para mañana, para noche.
Ya tiene la medalla su abuelo aquí en casa.
És molt bonic el vídeo, Helena, perquè es veu com l'avi de Pedro Porro s'emociona i molt quan li penja, evidentment, la medalla de campió del món del seu net, una de les imatges també que ens deixa aquest Mundial.
Explicava Pedro Porro que el seu avi era qui l'havia portat quan ell era petit, no?, a tot arreu, als entrenaments, als partits, i que havia lluitat perquè ell arribi on ha arribat fins ara, ser campió del món. Són xules, Lu, aquestes històries paral·leles.
Joder, jo quan...
És molt emocionant veure l'avi, no només escoltar-ho, sinó el vídeo, com s'emociona.
No, i el moment en què Nico Williams va a la mare i li dona la medalla, una dona que va travessar tot el desert, va saltar...
Embarassada del seu germà.
Embarassada del seu germà, tia, això... Les històries personals són... Joder, i cada un té la seva, clar, evidentment.
Sí. I que al cap i a la fi, que, diem, ells es dediquen a un món d'elit, no? I guanyen milionades, però que les seves famílies, no? Són com les nostres, són gent normal.
La gent diu, ah, és que són milionaris, viuen en su burbuja, sí, però per arribar aquí, aquests també han sacrificat molt, eh? Perquè jo me n'anava a festa amb 17 anys i aquests als 17 anys se'n van a dormir perquè l'endemà tenen que entrenar o tenen que... I nosaltres som bastant injustos a vegades amb els jugadors.
Dit queda, l'alegat de Lu Martín. Anna Palet, al Camp Nou, ha acabat ja la roda de premsa de Caroline Graham Hansen, oi?
Sí, ha acabat ja aquesta roda de premsa de presentació de la seva renovació fins 2028. Ha dit Graham Hansen que ella ha estat molt tranquil·la durant el procés perquè sempre havia tingut la idea de quedar-se al Barça i així també li havien transmès al club que volien que continués. També ha insistit en que el futbol és més senzill del que sembla, és a dir, que sí, que pot haver-hi un canvi de cicle ara en el femení, però que al final el que hauran de fer és donar-ho tot als entrenaments i intentar ser el millor equip possible perquè l'objectiu és guanyar-ho tot, però també se li ha preguntat com es pot continuar guanyant-ho tot i com, sobretot, es pot inculcar la idea a les joves que guanyar Champions o arribar a finals, encara que ara ens haguem acostumat, no és tan fàcil, i això és el que ha respost Caroline Graham Hansen.
Saliendo bien, saliendo mal, empezamos de cero, intentando llegar otra vez a la final, porque la única manera de hacerlo es concentrarte en el día a día, trabajando bien, entrenando bien, mejorar donde puedes mejorar. Y bueno, vamos a seguir haciendo eso como grupo y yo creo que así los jóvenes también van a entender que solo puedes llegar a conseguir estos momentos, estos títulos, de concentrarte en el día a día.
Doncs aquest és el missatge de Graham Hansen i ara a l'oficina comercial del Camp Nou ràpidament hauran de canviar la imatge de fons, ja no lluirà Graham 2028, sinó que es posarà la fotografia de Adeyemi perquè, com hem explicat, en menys de 45 minuts es produirà aquesta presentació de Adeyemi en el mateix lloc on, passat un quart d'hora de les 12 del matí, s'ha fet oficial aquesta renovació per dues temporades més de Caroline Graham Hansen.
Ja tens el Nil Solà de camí aquí al Camp Nou, Anna, guarda-li el lloc, si de cas, que tu has tingut el millor de la roda de premsa de Hansen que has preguntat la primera.
I pregunto,
ara fem el relleu.
Jo pregunto, després d'una setmana de dir, no, el presentem demà, el presentem demà passat, el presentem dimec, ara els hi ve d'una hora?
I així potser ja aprofiten tot el muntatge, no?
Han insistit que els que ja estàvem aquí que ens quedéssim, eh? Però aquí a la SER, com sempre fem desplegament, ara vindrà el Nil, però sí que és veritat que la roda de premsa també s'ha fet amb un temps ja determinat, no s'ha allargat més del compte, perquè clar, és que ara ho han de preparar per a Adeyemi, vull dir, la situació com a mínim era una mica particular.
No? Clar, ho podien fer a la tarda, ho podien fer demà al matí, ja no ve d'un dia, no? No sé. Igual sóc jo que sóc... Bueno, no, és que jo sóc bastant tonto, però...
Gràcies, Anna.
Una abraçada.
Tots ai 47, recta final del Què t'hi jugues. Parlem ara de bàsquet, perquè amb Alexander Sekulić ja confirmat com a nou entrenador del Barça, es va configurant la plantilla, ja són 6 els fitxatges anunciats. Acer Chaves, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
I aquesta setmana caurà el 7è.
Doncs sí, és el polonès Oleg Balcerowski, que en principi s'hauria de presentar, s'hauria d'anunciar aquesta tarda. Arriba gratis d'Unicaja, després d'arribar a un acord per desvincular-se de l'equip de malagueny. Arriba per cobrir el rol de Jusuf Afol i ser aquest pivot de rotació que a més signa per dues temporades. Llavors, entre avui i entre demà i dilluns s'hauria d'anunciar també Tyrese Martin, escorta nord-americà, 27 anys, que ha jugat 122 partits a l'NBA entre els Atlanta Hawks, els Brooklyn Nets i ha acabat la temporada passada en Filadèlfia. La seva millor temporada va ser la 24-25, els Brooklyn Nets, sota les ordres de Badalona, de Jordi Fernández, on va tenir una mitjana de 8,7 punts per partit. A partir d'aquí, falta un altre pivot de nivell, i un altre interior, si sí, al final que acaba marxant és Shengelia, que en aquests moments el que podem dir és que està 50-50, no acaba d'estar del tot clar, perquè Shengelia el que vol és un projecte que pugui guanyar l'Eurolliga, i això ara mateix en el Barça ho veu molt complicat.
Aquesta és una de les incògnites que encara queda per resoldre amb l'equip del Barça de bàsquet, si Toko Shengelia acaba quedant-se a l'equip.
I un últim apunt, Helena, perquè per tancat podem dir que la presentació de Sekulić serà a inicis d'agost, coincidint aproximadament amb l'arribada de Xevi Pujol a la direcció esportiva, que està previst també que arribi en aquest 2-3 d'agost, que sigui quan comenci a treballar oficialment amb el Barça.
Doncs a veure, no, Lucy, poden encabir també una altra presentació aquell dia i així aprofitant el roll-up del Barça. Va, un últim apunt de bàsquet amb la Núria Vilamala, perquè, Núria, hi vas poder parlar amb Pau Ribas a la graderia.
Sí, excapità de la penya, exjugador també del Barça, i Helena aquest estiu ha estat com a entrenador assistent als Toronto Raptors a la NBA Summer League. Ja sabeu que és aquesta competició que es fa una vegada acaba l'NBA. És un lloc on, sobretot, els joves que acaben d'arribar a l'NBA o que s'estan jugant a entrar o no a l'NBA, doncs aquí és on s'hi juguen pràcticament tot. I el Pau Ribas ha estat als Toronto Raptors i ens ha explicat sobretot les diferències que hi ha entre l'NBA i el bàsquet espanyol i europeu.
És un món molt diferent. Totes les possibilitats que estàs aquí acostumat al bàsquet professional ja es multipliquen per, no et sé dir exactament quin número, però un número alt. I la diferència més gran és que allà no pots entrenar. Jugues tants partits i viatges tant que la forma de millorar l'equip no és com fem aquí a Europa. Aquí doncs, podem entrenar entre 100 o 150 dies l'any, i a mi em van explicar que la temporada passada a Toronto van fer 17 entrenaments on hi havia 5 contra 5. Vull dir, la diferència és tan impressionant que entens que la forma de treballar sigui tan diferent.
17 entrenaments a l'ENA en tot l'any, eh? Clar, és veritat que amb els viatges que fan a l'NBA i la quantitat de partits que juguen és molt difícil, però em sembla molt bèstia aquesta dada que ens dona el Pau Ribas. I evidentment, Helena, ahir va ser el dia Sekulić, el dia que el Barça va fer oficial l'entrenador, i vam aprofitar per preguntar-li al Pau Ribas com veia aquest fitxatge.
És un entrenador que porta anys fent resultats bons. Veurem, no? Al final el Barça és un lloc complicat, però sempre d'una temporada que no ha sigut suficientment bona, doncs sempre hi ha canvis i hi haurà molts canvis. Però jo sempre soc partidari de veure com es fan els equips i valorar-los al final de temporada. I el que és important és treballar bé, treballar a gust, tenir confiança, fer un bon grup i a partir d'allà créixer i intentar fer una bona temporada.
L'entrevista a Helena està a la pàgina web de SER Catalunya, per tant, si algú la vol recuperar completa, allà la poden trobar.
Avui a 8:45 del vespre més graderia amb la Núria. Quin menú hi ha per avui, Núria?
Haurem d'estar pendents del que digui Adeyemi, perquè el presenten avui al migdia, i avui, Helena, a la tarda anirem a visitar una botiga d'aquestes de roba vintage de futbol amb un senyor, el Joel, que té una història molt interessant. Ell és anglès, s'havia dedicat a la ràdio tota la vida i va haver-hi un moment que va decidir fer les maletes, venir cap a Barcelona i dedicar-se al món de la roba vintage de futbol, i anirem avui a visitar-lo a una botiga que té al Raval, aquí a Barcelona.
Una conversa que fa molt i molt bona pinta, ja sabeu, a 8:45 del vespre amb la Núria Vilamala a la graderia.
Amb força i sense por.
Entesos de papers?
Què t'hi jugues?
Laia Pujals, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia, Helena.
Fa 90 anys de l'Olimpíada Popular de 1936, aquests dies, i tu ens has volgut fer la vista enrere i que ens fixéssim en aquesta efemèride, l'Olimpíada Popular, que els que la van viure encara, no, ens parlen molt i molt del que va suposar.
Sí, exacte. Concretament va ser el dia 19 de juliol, és a dir, fa uns quants dies que va passar l'aniversari com a tal, però diguem-ne que es va allargar fins al 22, s'havia d'allargar fins al 22, per tant, és important també recordar-ho. Bàsicament, l'Olimpiada, per posar una mica de context sobre què va ser, abans de nosaltres explicar-ho, escoltarem en Carles Santacana, que és director del Centre d'Estudis Internacionals i autor del primer llibre de l'Olimpiada de Barcelona.
Davant d'una Olimpiada que havia estat concedida, com s'ha dit, a Berlín, el 1931, quan no hi havia el perill nazi, perquè Hitler hi arriba al 33, i veuen la deriva, doncs aleshores pensen que han de fer alguna cosa. I en aquest marc internacional, aquestes persones del Comitè Català per l'Esport Popular es van integrar i van fer la proposta de l'Olimpiada Popular.
Per tant, com hem escoltat, l'Olimpiada Popular de Barcelona van ser uns Jocs Olímpics alternatius que es creen l'any 36 perquè els Jocs Oficials s'havien de fer a Alemanya, i a Alemanya l'any 36 doncs, ja hi havia el règim nazi. De fet, faltaven 3 anys perquè comencés la Segona Guerra Mundial, i davant les tendències extremistes cap on anava el món, doncs, van decidir reaccionar.
Va ser una convocatòria, Laia, de més de 6.000 atletes.
Sí, hi va haver molts atletes progressistes que van renunciar a participar als Jocs de Berlín i també tots aquells atletes jueus tenien prohibida la participació als Jocs de Berlín. Per tant, la resposta va ser força gran. De fet, tot això els va portar a organitzar una cerimònia d'inauguració. Van allargar el calendari, com deia al principi, perquè en inici anava a ser del 20 al 22 i al final van fer-ho del 19 al 22. I tot això per la lluita d'uns valors que integrava l'esport i que en aquell moment estaven en risc.
En l'any 30, en aquell moment d'aquella crisi profunda que vivien els sistemes democràtics a Europa, el que estava en joc era un món obert, que era el que plantejava l'Olimpíada Popular del 36, o el camí cap a la guerra. I, malauradament, es produeix aquest fet que era l'Olimpíada de la Pau, que va ser abatuda per la guerra.
I com escoltàvem, i per desgràcia, aquests jocs mai es van donar perquè l'Olimpíada havia de començar el 19, el 18 hi ha el cop d'estat de Franco i, per tant, comença la Guerra Civil Espanyola. Fins i tot expliquen que va haver-hi atletes que es van afegir a les brigades internacionals per lluitar per aquests valors. Per tant, al final no es van poder fer aquestes Olimpiades.
Ara, Laia, 90 anys després es va organitzar una sèrie d'actes, no?, per recordar-les i per reivindicar-les.
Sí, l'acte d'aniversari es va fer a la seu de la UGT perquè va ser allà on es van acollir els organitzadors d'aquesta Olimpiada i el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, va parlar de memòria democràtica i de la importància de fer actes com aquest.
El primer que voldria subratllar és que la memòria democràtica és una responsabilitat compartida. La memòria democràtica és aquella que persegueix un objectiu que, per simplificar, és el mai més. I aquest és un moment molt oportú per reviure el que va representar l'Olimpíada Popular de Barcelona de l'any 36, aquella que no va ser, no? I a mi m'agradaria dir que d'alguna manera, tenim en la retina les imatges dures del cartell de l'Olimpíada de Berlín, però tenim al cor l'Olimpíada que no va ser. I són dos records a no perdre. El record positiu de l'Olimpíada que no va ser, perquè els valors, insisteixo, són de present i són imprescindibles, però també cal que recordem allò que no podem repetir.
A l'acte també hi va assistir Bernie Álvarez, conseller d'Esports, que va reivindicar el paper integrador precisament de l'esport i que també comentava Santa Cana.
L'esport és un dels motors integradors més potents que hi ha actualment a l'actualitat. Ja no és només la part simpàtica d'algú que vol fer una activitat física, sinó també perquè el moviment social que hi ha al voltant de l'activitat física és molt gran i serveix per socialitzar, serveix per integrar. Si tu fiques una pilota en un camp de futbol i hi ha 15 persones, tu no saps si un és té una renda molt alta, l'altra molt baixa, si un ve de fora, si un és d'aquí, si un barri de l'altre, i això poques coses ho pot fer i l'esport és capaç de fer. Per tant, posar en valor tot el que va passar el 36 és totalment actual.
Per tant, tot i que aquest 90è aniversari va quedar una mica amagat per la final del Mundial, també van reivindicar això, no?, que personatges com Lamine Yamal són el perfecte exemple de per què a dia d'avui s'ha de seguir reivindicant, doncs, tots aquests valors que integra l'esport, entre moltes altres coses.
Gràcies, Laia. Anem tancant aquest Què t'hi jugues, en el que s'ha confirmat per fi l'oficialitat del segon fitxatge del Barça, Karim Adeyemi. L'extrem alemany arriba al Barça, signarà fins al 2031 i es retrobarà amb Hansi Flick, el tècnic que el va fer debutar a la selecció alemanya. En uns minuts serà la seva presentació com a jugador del Barça. Podreu escoltar el més destacat de les seves paraules a l'antena de la cadena SER. A 8:45 del vespre teniu una cita amb la graderia. Gràcies al Tomàs Sánchez, al control tècnic, a la Ciat Chávez, a la producció i a tota la redacció d'Esports. Nosaltres, ja sabeu, tornem demà. Ara us deixem amb els companys de la Treva. I al Lu Martín, gràcies per haver estat aquí a l'estudi.
Gràcies a vosaltres i bones vacances.
Ens retrobem al setembre, Lu.
Capitans, remenen la bola. Demà tornem si no ens fan fora.
Què t'hi jugues?